Bona tarda, són 2:15, us informa Jordi Rius.
L'informatiu del migdia.
La 7a edició de la Marató per la Diversitat de Suma es tanca amb 2.500 visitants. És dilluns 13 d'abril. Tallers, accions creatives col·lectives, entitats de cultura popular van ser el gruix de les activitats que es van poder fer al llarg de dissabte a l'Espai Tolrà. De seguida us en donem més detalls, abans altres titulars. L'empresa de roba esportiva personalitzada d'Ibari, que va néixer el 1971 a Sabadell, es trasllada al polígon de Can Carner. I en esports, victòries als dos equips del Club Bàsquet Castellà en la lluita per evitar el descens. I també us informarem de la nova convocatòria de la beca d'estudis Oriol Papell, que s'ha obert avui. I la previsió meteorològica, les temperatures es mantenen en un pèl frenades, baixes, i el cel continua ennuvolat. Comencem.
L'informatiu del migdia.
La proposta d'enguany de la Marató de la Diversitat al voltant de l'art i que els visitants poguessin crear, experimentar i sentir la seva pròpia pell el procés transformador i integrador d'aquest procés ha estat un èxit un any més. Suma Castellà va organitzar una trentena d'activitats organitzades que apel·laven als sentits, a les emocions i la mateixa diversitat de les creacions dels participants. Unes 2.500 persones, segons calcula la mateixa entitat, es va acostar dissabte a l'Espai Tolrà entre les 10 i les 20 hores per gaudir de tallers artístics inspirats en artistes universals, en propostes de pintura gestual, collage, experimentació en color, creació en fang, instal·lacions col·lectives, experiències creatives participatives com murals col·laboratius, laboratoris de color i espais d'experimentació artística. També hi havia activitats comunitàries i lúdiques, com ara karaoke, zones de joc lliure, tallers de música i teatre o espais de benestar. Al final de la jornada, la presidenta de Suma Castellà, Rapa Estarreixea, amb una veu fònica després de tants activitats d'aquell dia, feia una valoració molt positiva.
La valoració és molt positiva, han passat moltíssimes persones, jo et diria, no sé, potser han passat 2.500 persones durant tot el dia, hi ha hagut moltíssimes activitats molt diferents. Crec que tots els artistes que han participat han estat molt contents i ens ho han fet saber. I, bueno, no sé, la valoració és molt positiva i el fet de que hi hagi hagut moltes activitats ha fet que no hi hagi cues, que no hi hagi sensació de massificat, i crec que això és una de les coses que més s'ha destacat.
En aquest mateix sentit, la regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef, apuntava, després d'una visita del matí a l'Espai Tolrà, la universalitat de les propostes.
Totes les activitats eren universals, on hi podia participar tothom, públic gran, petit, tingui les capacitats que tingui, i feia molt goig. La veritat que vull felicitar a l'entitat, a tots els seus membres i voluntaris i a totes les entitats que han fet possible aquesta jornada, així com al públic que l'ha visitat, perquè si no, no tindria cap sentit.
Un dels espais més visitats del recinte firal de l'Espai Tolrà era el dedicat al pintor Joan Miró. Així és com funcionava aquest espai, segons l'Eli, una de les voluntàries de l'espai.
Doncs els expliquem una mica que Miró pintava amb els principals colors primaris i així, amb siluetes amb negres i tal, i llavors doncs que els nens s'expressin ells mateixos
lliurement
les seves emocions i barregin i facin. Això són tot obres d'art que han fet a les escoles, treballant també tot el tema del Joan Miró i que a través de l'art puguin expressar-se i puguin doncs exterioritzar el que senten.
El taller inspirat en l'artista Miquel Barceló, els nens i nenes experimentaven amb fang, creant figures i pintant també amb fang sobre folis. Així ho explicaven els voluntaris d'aquest espai.
Bàsicament aquí, sobre aquell marc de fang que hi ha allà, es dibuixa, vale? I es fan dibuixos, el que la gent ho va agafant i van fent formes i tal, però bueno, la idea era que
amb fang, eh?
Amb fang, exacte. Ah, aquí també es pinta amb fang més líquid, es pinta en els folis. I aquí, també, en aquest pa de fang, doncs, bueno, es pot dibuixar amb els dits.
Aquí la decoració de l'espai l'han fet els esplais i és dedicat a Barcelona, sí, 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 sí.
A la Sala Blava s'hi concentraven els artistes Joan Mundet i Mercè Trabal, que anivaven a pintar i a construir amb peces de ceràmica un mural col·laboratiu. Enric Aguilar plantejava la barreja d'elements naturals com ous i pigments per a crear diferents textures. En un altre extrem de la sala, la contaconta Rosa Fiter animava famílies i infants amb els seus contes. Patricia Alonso, que es dedica al món de la pastisseria creativa, s'encarregava d'un taller creatiu de galetes basats en els artistes Kate Haring i Antoni Gaudí.
Estem fent tallers creatius de galetes basats en dos artistes. Un és Gaudí i l'altre és el Kate Haring. A les galetes del Kate Haring fem galetes pintades. Hem fet uns pigments naturals. Cada color està fet en base a un ingredient. Per exemple, el vermell és de maduixa, el verd és de menta. D'acord? I bueno, ja estem fent, recreant els personatges que pinta aquest autor a la galeta. I el de Gaudí és un trencadís.
És un trencadís?
Trencadís, no. Fet amb, igual, tot comestible, es fa servir una glaça per fer tot l'efecte aquest del ciment que se li posa sota, i després amb peces de pasta de sucre, de colors, doncs es fa tot el muntatge del trencadís. S'ho acaben, jo crec que s'ho mengen tots aquí a la mateixa taula, o sigui, és que no, ni surten per la porta que ja se l'estan menjant. I tot és, la gràcia és aquesta, no? Que veus galetes que semblen com petites obres d'art,
sí.
I que totes es mengen al 100%.
L'artista visual Lluís Campmajor proposava per aquesta edició de la Marató una instal·lació de llum negra amb uns fils verticals on es podien penjar uns globus negres, on es podien escriure missatges amb rotuladors fosforescents.
Això és una instal·lació de llum normal i corrent amb llum negra, l'únic que li hem buscat un altre format, que és el format amb els fils verticals i amb els globus. Al final el que volem és un llenç flotant. Sí, els nens agafen el globo negre i pinten...
En fosforescent, representa.
En fosforescent. Aleshores ho pengen i queda com aquest mural així flotant. No. I el xulo és amb la part de la performance, que és la xula, que és la part més efímera, que és ara quan s'omplen tots, que és que donem xinxetes als nens i als pares perquè es rebentin. I és com una petita mascletà.
Durant tota la jornada, diferents entitats es van sumar en aquesta marató. Al migdia i també a la tarda hi va haver intervencions d'entitats de cultura popular. La marató va acabar amb un acte final amb batucada i espurnes.
L'informatiu del migdia.
El polígon de Can Carner guanya un nou inquilí. Es tracta de l'empresa Dibari, que elabora roba esportiva personalitzada i abandona així la que va ser la seva seu des de 1971 al carrer Lluís Vives, al barri de la Concòrdia de Sabadell. Joan Valls, que actualment porta l'empresa juntament amb la seva germana Teresa, recorda que Dibari va néixer com una botiga d'esports.
El meu pare era futbolista, jugava a Sabadell, i va muntar una botiga d'esports, una botiga aquí a la Concòrdia. I la botiga el que va fer va ser anar derivant al taller. O sigui, es va juntar amb la meva mare era confecció, o sigui, era patronista, feia vestits de núvia, es dedicava a fer vestits de núvia ella. Quan es va ajuntar, la meva mare era molt inquieta i sempre li agradava molt cosir i això, i es dedicava a fer els arreglos de la gent que anava a la botiga i, ostres, que aquest pantaló em va llarg, i va començar fent arreglos, no? Va començar comprant màquines per fer arreglos. I això va anar derivant a, ostres, mira, el xandall de l'escola, que no ho podríeu fer, i això. I, bueno, va arribar un punt que el que era la confecció era més gran que la feina que ens donava la botiga.
Dibari confecciona i personalitza roba esportiva per a clubs o per a altres marques, com a taller homologat. Ofereix un servei integral des de l'homologació dels materials fins a la personalització de les peces. La producció es fa sota comanda per reduir residus i garantir qualitat i sostenibilitat. Amb el temps, el taller de Sabadell, que era bàsicament el pàrquing de sota de casa dels pares, es va quedar petit i, tot i haver ampliat el local del costat, no hi havia espai suficient.
Nosaltres estàvem sota... O sigui, a casa dels meus pares, això que et deia, no? va anar creixent i, clar, estàvem... el que era el pàrquing de casa dels pares, vull dir que realment el negoci va créixer d'allà i ja havíem ampliat el local del costat, però tot i així, bueno, va quedar petit. A més, estàs en una interurbà, que vulguis o no, pues, venien camions a descarregar i a carregar i era complicat i clar, necessitava una ubicació, pues, més adaptada a la maquinària que teníem ara, perquè clar, vas creixent, la maquinària cada cop és més gran. Estem a Can Carner, al polígon de Can Carner, al carrer Terra Alta. Vull dir que realment no ha canviat molt a nivell d'ubicació, però que ha canviat molt a nivell d'espais i de comoditats.
Actualment, Divari té unes 500 referències de productes, tot i que el fer roba esportiva personalitzada poden ser molts més articles. Joan Valls.
El que passa que nosaltres, entre cometes, el problema que tenim és que fabriquem molt... clar, totes les prendes nostres, pràcticament totes, són personalitzades. El castellà, doncs clar, porta el 3, el metall S i el nom. Llavors, clar, ho fem tot molt, molt personalitzat. A vegades, coses que diries, no pot ser que això es faci així. Jo que sé, per exemple, fem produccions a vegades d'una a una d'un noi que, doncs, que feia 2 metres i alguna cosa i era supergros, però clar, has de fer com un patró especial totalment per ell, no? Diem sastres esportius, no? Perquè al final acabes fent coses de sastre.
Paral·lelament, l'empresa recentment ubicada a Castellà també es dedica a fer produccions molt grans, com les samarretes per a la Marató de Madrid, un encàrrec de quasi 50.000 peces que han de confeccionar, que es fa per l'empresa Adidas.
L'informatiu del migdia, a Esports.
I en esports, cap de setmana sense derrotes en l'esport castellarenc i amb resultats importants pel futur d'alguns dels equips. Salva Sant Andrés.
Així és, Jordi. Feia temps que no veiem una jornada com aquesta on cap dels equips castellarencs ha patit una derrota. Victòries pel futbol sala castellà, pels dos equips de bàsquet i de vòlei i 2 empats del futbol i de l'hoquei patins. Una jornada, doncs, per emmarcar de l'esport castellarenc. Comencem. I arrenquem parlant del futbol sala castellà i la victòria aconseguida en la pista de la Prosperitat per 4-7 enfront d'un rival directe en la zona alta de la classificació. Els de Borja Burgos van portar la iniciativa des del bon començament, arrencant amb 3 gols en només 6 minuts, un ritme que no van abaixar fins al minut 11, amb l'1-4 al marcador. En l'arrencada de la segona, un altre gol va sentenciar el partit i 2 seguits dels de Nou Barris van apropar-los al marcador amb el 3-5. A 3 del final, un nou doblet de gols dels taronges va sentenciar el partit amb el 3-7 i només en l'últim minut els locals van tornar a retallar diferències. Aquesta és la quarta jornada consecutiva que el futbol sala castellà puntua i es manté només 2 punts del Rubí, tercer classificat i pròxim rival aquest diumenge a les 6 de la tarda. A més, gràcies a aquests 7 gols, els de Burgos se situen com el 4è equip més golejador de la categoria amb un total de 113 gols. I en futbol, empat a Gradols a la Unió Esportiva Castellà al camp del Singerlín en un partit que van dominar el marcador durant 80 minuts. Tot i sumar un punt en el camp més complicat de la categoria, els de Juan Antonio Roldán es van quedar sense premi amb l'empat local des del punt de penal. Els castellarencs van obrir el marcador al minut 14 amb gol d'Ivan Sánchez, mantenint el resultat durant la major part del partit, tot i l'expulsió al minut 57 de Kilian Merino per doble amonestació i al 71 del porter Pablo Martín per unes mans fora de l'àrea. El debut de César Asenjo va arribar al seu punt més àlgid 10 minuts després, quan no va poder aturar un penal que va provocar Gerard Silvestre quan una pilota li va rebotar del cos a les mans i el col·legiat va xiular la pena màxima. Així va veure el partit el tècnic assistent Juanje Rodríguez.
En línia general, el partit molt disputat, un molt bon equip. Creo que 11 contra 11 el equipo dio la cara, incluso nos colocamos por delante jugando buen fútbol, luego es lógico también, es un buen equipo y te somete, pero hay que saber defender, hay que jugar sin balón, yo creo que el equipo estuvo a esa altura, defender el área, intentar mantener la portería a cero, que era el objetivo, salvo por la jugada aislada y las expulsiones, yo creo que lo podíamos haber hecho, pero orgullosos, contentos con el sacrificio del equipo y a pensar en el próximo rival. Un partido, como te digo, muy, muy disputado en campo del líder.
Rodríguez remarca que l'actuació arbitral no es va ajudar gens per poder sumar els 3 punts.
Tenemos, yo creo, un partido competitivo con el campo de un rival, el líder, que por algo está ahí, que lo hace bien y que lo intentó, pero se encontró un Castellar muy sólido. Jugada desafortunada, yo creo que el árbitro complica el partido mucho. Yo, para mí, el arbitraje fue malo. De los del año, un mal arbitraje, en este caso creo que nos perjudica. Sinceramente, no estoy echando las culpas al resultado de empate, las decisiones arbitrales, aunque afectaron, creo que el fútbol es así. Pero sí que es cierto que que lo complica en exceso el partido, un partido que era limpio, sano y deportivo, y con las tarjetas y actitudes del árbitro lo ensucia un poco, lo embrutece, ¿no?
Amb aquest resultat, la Unió Esportiva retalla un punt a la zona de promoció d'ascens, que ara és a 5, després d'una nova derrota del Turó de la Peira per 3-0 al camp del Gimnàstic de Manresa, equip al qual els blanquivermells s'avantatgen en 3 punts a la classificació. La pròxima jornada, la Unió Deportiva Parc visita el Joan Cortiella, sent el coer de la categoria, un rival al qual ja van superar en la primera volta. I en bàsquet, doble victòria dels sèniors del Club Bàsquet Castellà, que continuen en la lluita per evitar el descens de categoria. El masculí va superar per 73-71 el Club Bàsquet l'Ametlla en un partit molt igualat des de l'inici i que es va disputar al pavelló de Sant Llorenç Savall degut al torneig de rítmica al Puigverd. De fet, els visitants van dominar el primer quart per 17-20, tot i que en el segon els de Jaume Prat van saber capgirar el marcador amb un parcial de 23-13, el que posteriorment els donaria el partit. Amb aquest 40-33 al descans, els groc i negres van caure en el tercer per 15-20 i van saber mantenir els 2 punts de diferència amb un empat a 18 en el període definitiu. Aquestes són les paraules del tècnic Jaume Prat.
Vam començar el partit, ells van començar molt encertats, no sé si en 4 minuts havien fet 15-16 punts. Llavors nosaltres ens reposem aquest encert i anem a la mitja part, diria que 6-7 punts a dalt. Bé, molt concentrats, amb molta concentració, seguim el que ens jugàvem i sobretot utilitzant molt els canvis defensius i vam aconseguir doncs, això, una renta de 6 o 7 punts. Vale, a mitja part ells surten enxufats. Hi ha moments que ens costa controlar el rebot defensiu i alguna pèrdua de pilota tonta. Anem competint tant el tercer com el quart. Ells es posen a 2-3 punts. Inclús hi ha una diferència en contra d'un o dos punts. L'últim quart molt competit. Fins que al final del partit doncs, juguem possessions doncs, claus, on la foten dintre. I tenim un plus a darrere d'intensitat que ens ajuda doncs, a atrapar una miqueta les possessions d'ells també claus. I això, al final del partit, estem a un Nadal, falten 2 segons o així, a un Nadal. Tenim 2 tirs lliures, fallem el primer, fiquem el segon, ells saquen de banda i això, a les 2 defenses claus al final del partit, doncs són capaços de defensar-les, de no deixar un tir clar i poder emportar-nos al partit.
L'equip aconsegueix guanyar una posició a la taula i ara la zona segura queda a només 2 victòries, quan resten 4 jornades per disputar. El cas del femení és força millor, ja que les d'Antonio Mesa continuen fora del descens i amb la victòria per 51-56 al camp del Club Bàsquet Castellet queden a 3 derrotes de la zona complicada. Les groguinegres van tenir daltabaixos en el primer i el tercer quart, però en el segon i el quart, amb 25 i 20 punts respectivament, van saber sentenciar el partit per sumar la desena victòria de la temporada. L'equip és ara desè i una victòria enfront del Sant Cugat podria significar la permanència si la resta de resultats acompanyen. I passem ara a parlar d'hoquei patins i de l'empat a 2 que l'Hoquei Club Castellà va aconseguir a Igualada. Els de Fiti van veure com els locals eren capaços d'igualar un 0-2 favorable per fer volar 2 punts. Tot i això, el Noia continua només 2 punts pel davant en la classificació i el Caldes, tot i la victòria per 4-1 enfront del Barça, és encara 7 punts per sota. Els granes van arrencar amb 2 gols en la primera part d'Oriol García i Pau Cortillas, però l'Igualada va retallar abans del descans amb l'1-2 i a 9 minuts de final d'acabar, ja en la segona part, van aconseguir empatar. Així va veure el partit el tècnic Fiti.
Bé, jo crec que el partit que hem jugat contra l'Igualada ha sigut un partit molt seriós, crec que hem jugat força bé, hem tingut les ocasions més clares, potser les hem tingut nosaltres, crec que podíem haver-nos marxat amb el marcador quan anàvem ja amb el 0-2, no ha sigut així, i bueno, amb una jugada aïllada ens han marcat l'1-2, i després doncs, han aprofitat la desena falta en la qual han marcat la directa el 2-2 definitiu. No? Al final jo crec que hem tingut ocasions de sobres com per poder materialitzar i, i una miqueta marxa amb el marcador, amb un resultat a lo millor potser una mica més ampli, haguessin tingut un punt més de tranquil·litat. Però bueno, és una pista molt complicada, és un equip complicat, ja ho sabem que sempre és difícil jugar aquí a Igualada.
Els castellanencs tenen 4 partits pel davant i poden certificar la promoció d'ascens aquesta setmana amb una victòria enfront del Belloc o amb una derrota del Ripoll enfront del Vilanova. Pel que fa a l'equip femení, les de Pere Costa van aconseguir la segona victòria de la temporada per 4-5 enfront del Sant Just, el mateix rival, que van superar per 2-1 en la primera volta. Les granes ho van aconseguir gràcies a 4 gols de Laia Armengol i un d'Ainhoa Alonso i queden 2 punts per sota del Sant Just, amb la possibilitat de sortir de l'última posició si puntuen en els 4 partits que resten de temporada. I per acabar, com sempre, el vòlei, amb la victòria dels dos equips del vòlei castellà que s'apropen encara més als seus objectius. El masculí queda empatat amb la zona d'ascens i el femení a només 3 punts de la zona de salvació. El masculí va superar per 3-0 el Tarragona, quarts classificats i empaten a 14 punts en la zona d'ascens. L'equip que va passar la setmana passada a les mans de Lucía Bregar suma la segona victòria consecutiva i manté intactes les seves opcions de lluitar per l'ascens. El femení, ara que també ha canviat d'entrenador, amb Arnau Pérez a la banqueta, va superar el tie-break al Club Voli Cerdanyola per 2-3 a domicili i amb 5 jornades encara pel davant tenen opcions matemàtiques per no perdre la categoria.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
Esquerra Republicana de Castellà ha obert avui la convocatòria de la 13a edició de la beca d'estudi Oriol Papell, el talent i l'esforç del jovent de Castellà. La convocatòria s'adreça a estudiants residents a Castellà menors de 30 anys que vulguin cursar estudis postobligatoris com ara batxillerat, cursos universitaris, formació professional o altres estudis formatius. L'objectiu d'aquesta beca és promoure i reconèixer l'esforç del talent i el compromís dels joves de Castellà donant suport a la continuïtat dels seus estudis. La beca té una dotació econòmica de 2.000 euros provinent de les aportacions del regidor i les regidores del grup municipal d'Esquerra Republicana. L'import s'abonarà un cop acreditada l'admissió al centre d'estudis pel que sol·licita la beca. Fins al 3 de maig es pot enviar la sol·licitud i documentació a aquest correu becaoriolpapell@gmail.com. L'Ajuntament de Castellà presentarà el dissabte 25 d'abril el llibre il·lustrat al sindicat agrícola Harmonia, adreçat especialment al públic familiar ideat per Carles Martínez Calveres, amb il·lustracions de Joan Mundet i textos de l'historiador Llorenç Genescà Ferrer. El llibre explica d'una manera didàctica la història d'aquest edifici emblemàtic, avui seu de la Biblioteca Municipal Antoni Tort, que enguany celebra el seu centenari. En aquest sentit, repassa les diverses funcions que ha tingut l'edifici i convida els lectors a redescobrir-lo des d'una mirada propera i accessible, pensada especialment per als infants. L'acte de presentació del Sindicat Agrícola Harmonia començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Antoni Tort i comptarà amb la presidència de l'alcaldessa Yolanda Rivera i de l'il·lustrador Joan Mundet. Aquest és el segon títol de la col·lecció Històries de Castellà, una iniciativa impulsada per les regidories de comunicació i de promoció de la vila i memòria històrica, que té per objectiu apropar la història a les noves generacions. La col·lecció es va estrenar l'any passat amb la publicació del llibre Emília Carles Torrà sobre el paper de la marquesa de Castellà a la vida i la història del municipi. El 25 d'abril, un cop finalitzada la presentació del Sindicat Agrícola Harmonia, es podrà comprar tant aquest llibre com a Emília Carles Torrà. Dani Ras, que va il·lustrar aquesta primera publicació de la col·lecció Històries de Castellà, també serà present a l'acte per firmar-ne exemplars. Totes les persones interessades a assistir a l'acte poden inscriure's gratuïtament a l'activitat omplint el formulari que es pot trobar al web municipal a l'enllaç castellavalles.cat/presentació-llibre-sindicat.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Anem a Sabadell perquè la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal integrada majoritàriament per ciutadans brasilers dedicada a la introducció a Espanya de treballadors estrangers en documentació falsa. En el marc de la investigació, iniciada el maig del 2025 i que va culminar el febrer d'aquest any amb 6 entrades i registres, dues de les quals es van fer a Sabadell, els agents han detingut 5 persones a la ciutat i dues d'elles ja han ingressat a la presó de forma provisional. El líder de l'organització s'ha detingut als Emirats Àrabs, des d'on dirigia l'activitat delictiva. Durant l'operació també s'han intervingut 3 vehicles, 2 de gamma alta, nombrosa documentació falsa i s'han bloquejat múltiples comptes bancaris. Els investigadors han pogut constatar que la xarxa criminal que operava a cavall d'Espanya i Portugal hauria creat un entramat a través d'una empresa pantalla amb seu a Sabadell, mitjançant la qual s'haurien arribat a contractar 1 miler de treballadors estrangers, principalment procedents de Colòmbia i el Perú. Sota una falsa promesa d'anar a treballar a Portugal i previ pagament de 300 euros, les víctimes acabaven treballant a l'Estat en empreses subcontractades del sector metal·lúrgic sense estar donades d'alta a la Seguretat Social i sense les mesures de seguretat necessàries. L'operació s'ha fet en col·laboració amb la Policia Judiciària de Portugal i sota la coordinació d'Europol i Eurojust i també ha comptat amb la participació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i el Centre Especialitzat de Combat al Tràfic de Migrants i Tràfic de Persones del Brasil. Centenars de persones es van mobilitzar ahir a Terrassa en una nova manifestació per reclamar una sanitat 100% pública i els equipaments necessaris per garantir una cobertura plena a la ciutadania. La protesta, convocada per una comissió d'entitats de Terrassa, Rubí, Viladecavalls i Olesa de Montserrat, va arrencar a l'estació del Nord i va recórrer el passeig del 22 de juliol fins a la Rambla per acabar al Raval de Montserrat. Allà els participants van exigir un replantejament del model sanitari actual. Els participants van llegir un manifest davant de l'Ajuntament de Terrassa on van reclamar més recursos per a l'atenció primària, la derogació de la llei 15/97 i millores en l'accés al metge de família. També van exigir reduir les llistes d'espera, reforçar els CAP, garantir urgències dignes, obrir tots els llits hospitalaris i millorar tant les condicions del personal sanitari com l'atenció en salut mental. Posem el punt final a l'informatiu d'avui dilluns 13 d'abril del 2026. Ens acomidem els que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Albert Sanantés dels Esports i qui us parla, Jordi Rius. Res més que acabeu de passar una molt bona tarda.